Poc després d'escriure'l, Joyce va dir al seu Ulisses que hi havia introduït tants enigmes i tants trencaclosques que el llibre mantindria ocupats durant dècades a professors i crítics. A les portes del centenari, perquè es va publicar el 1922, és evident que Joyce es va equivocar ben poc. El festival de llengua i de forma que és l'Ulisses continua fascinant i també desesperant lectors i valents de tota condició. Avui fa 114 anys de la primera cita entre Nora i Joyce. Avui, per tant, celebrem el Bloomsday. Celebrem el dia de Bloom i de la resta de personatges en un Ciutat Maragda joicià que avui compartirem amb els escriptors Borja Bagunyà i l'Anna Bastesich, cofundadors de l'Escola Bloom, el Jordi Puntí i la Maria Boigues, i també conversarem amb les dues veus que han traduït l'Ulisses al català, en Carles Llorach Freixas, que ho acaba de fer a Funambulista, i el referent i mestre Joaquim Mallafré. Avui, empeltats a Dublín, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Chora bastante, meu chorinho, teu chorinho de saudade. Diz ao bandolim pra não tocar tão lindo assim, porque parece até maldade. Ai, meu chorinho, eu só queria transformar em realidade a poesia. Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom de um chorinho chamado Deus.
I obrim aquest Bloomsday saludant l'Anna Bastesich, què tal?
Hola.
El Borja Bagunyà, benvingut.
Hola, què tal?
El Jordi Puntí.
Com esteu?
I des dels estudis de Catalunya Ràdio Tarragona, en Joaquim Mallafré.
Hola.
Com anem?
Bé, per ara, anem aguantant.
Anem aguantant. Joaquim, escolta'm, si et sembla podríem inaugurar aquesta sessió com s'inaugura aquest llibre, no? Solemnament.
D'acord. Solemnament, el rodanxó Buck Mulligan aparegué al capdamunt de l'escala portant un bol d'escuma amb un mirall i una navalla plans a sobre. Per darrere, l'oreig del matí aguantava suaument la bata groga descordada. Alçà el vol, salmodiant, introibo ad altare dei.
Salmodiant, i ara la primera pregunta és el rodanxó, jo a la meva edició diu el rabassut.
Bé, el rabassut és la primera, a la segona el plomp, vaig pensar que doncs era potser més rodanxó que rabassut. Però, en fi, és un matís que a l'haver de mirar la segona edició segons la de Hans-Walter Gabler, també vaig mirar alguna cosa que jo hagués reconsiderat, perquè això ja saps que sempre amb una traducció sempre pots veure matisos, sempre pots veure ritme, sempre pots veure que lligui amb la resta, en fi, hi pot haver algun canvi d'aquest tipus.
I un encara més...
Però em sembla més que sigui això, rodanxó, a plomp, és a dir... refet, que no pas rebessut, que té una cosa més de sec, no?
Imagina't quantes consideracions un sol terme. Quan fa 37 anys es va publicar aquesta traducció, primera al català de l'Ulisses, tu recordes quan les primeres temptatives, els primers moments en què t'enfrontaves a l'anglès de Joyce?
Sí, bé, la cosa va ser molt... va venir per passes comptades, no? Vull dir que en principi vaig llegir el llibre, i la primera vegada que el vaig llegir amb una traducció castellana perquè no sabia anglès. No el vaig acabar, vull dir, per la gent que està desanimada a l'hora de llegir, que sàpiga que la primera lectura no el vaig acabar, però vaig trobar prou al·licients, prou aspectes, que pensava tornar-hi. Què passa? La situació a Irlanda, per exemple, el problema de la independència, per exemple, el fet de moltes al·lusions a la religió catòlica, oracions i coses que em resultaven familiars, per exemple, molts acudits i tot, i coses que eren comunes amb català. El curiós, i que això va fer que em dediqués a la tesi a veure aquests paral·lelismes entre les llengües, perquè realment és curiós. Bé, això llavors ho vaig deixar, i més tard, quan ja sabia anglès, ho vaig llegir en anglès, i vaig començar a traduir-ho purament com un exercici, sense cap compromís, i bé, llavors doncs vaig fer un capítol, estava treballant a la Universitat de Tarragona, i ho vaig ensenyar al Jaume Vidal Cubé i la Maria Aureli Campmany, i ells van trobar molt bonic el primer capítol, i em van animar a continuar fent-ho, de manera que vaig fer-ho així com a exercici absolutament lliure, sense xarxa, que deia algú, no?
La professora Teresa Iribarren, parlant de la fascinació catalana per Joyce, ella explica que aquesta traducció del 81 va ser el best-seller d'aquell Sant Jordi, cosa que avui en dia...
Sí, va ser una sorpresa. De tota manera, va estar molt ben muntat per l'editorial, la literatura va fer un micromecenatge o macromecenatge per cobrir la primera edició entre 100 persones que van pagar 10.000 pessetes. Per tant, això ja cobria 1 milió de pessetes per l'edició, amb gent representativa, entre ells la Maria Eulàlia Campmany mateix, però el Pasqual Maragall, el Ràfols Casamada, etc, de gent que va fer possible aquesta primera edició. I realment, doncs, hi va haver una recepció important, un monogràfic de l'Avui que en parlava, d'una sèrie d'articles de molta gent que ho van rebre, perquè feia anys que, en fi, hi havia gent que ho havia intentat o que tenia interès en Ulisses, el Manuel de Pedrolo, hi havia gent que ho havia pensat de fer-ho, però sempre quedava difícil, i jo mateix havia anat amb algunes editorials que davant d'una traducció que tenia de 700 a 800 pàgines arronsava el nas en aquell moment.
De fet, hi ha una traducció anterior del 66 no publicada, en Joan Francesc Vidal Jové.
Sí, que això ens n'ha assabentat molt més tard. Vull dir, és curiós que cap editorial ni ningú amb qui vaig parlar ni escriptors en tinguessin notícia. Vull dir que és una traducció... Vaja, jo n'he vist el primer capítol, és estimable. Està feta a partir del francès, però, en fi, doncs... és curiós, però demostra que Joyce tenia interès, encara que fos de lluny, des de l'Eco de Sitges i de Mossèn Trens, que tenien un interès a Catalunya, s'havia rebut com una obra interessant.
Joaquim, ens acompanyen avui també els escriptors i fundadors de l'Escola Blum.
Sí.
Només l'escola, només aquest nom ja diu unes quantes coses, que m'imagino, Borja, l'Anna, que la primera lectura de l'Ulisses també, diguem-ne, va quedar allà en la memòria a l'hora d'inaugurar aquest centre de formació literària.
Completament. De fet, sempre ens fa ràbia perquè quan s'entra l'Escola Blum de vegades diuen, per Harold. I clar, la imatge que evoca un acadèmic més aviat conservador, canonista, etc., no és la imatge que volíem evocar. No, Blum va venir, de la fascinació per la lectura de la traducció, òbviament, del Joaquim, i per la descoberta del que ja esteu comentant, no? És no només una novel·la, sinó tot un món. Ara que comentàveu tots aquests avatars i aquestes decisions sobre una sola paraula, clar, aquesta és l'experiència, no sé si la compartiu, però del primer contacte amb el text de Joyce, que és, pots començar a gratar i a buscar i a estirar fils, i allà t'hi pots passar realment molt de temps. Que és una cosa que pot ser dissuasiòria, per nosaltres va ser un plaer, no? És a dir, descobrir un llibre món, un llibre ciutat, pel qual dius, bueno, si tens ganes d'anar a passejar una estona, doncs obries quatre pàgines i caminaves, no?
Sí, exacte, i també era una cosa de fer un homenatge no a un autor, sinó a un personatge, una creació, que no només és el Leopold Bloom, que és el protagonista de l'Ulisses, sinó també és la Molly Bloom, i crec que Bloom també és una manera de pensar, pensar la vida, pensar la literatura, pensar art, i Gonzalo Tavares, el escriptor portuguès, també ho ha dit molt bé, ell té un manifest de literatura Bloom, i és una manera de pensar d'una afirmació, no? D'un sí, i no d'un no.
Sí, perquè és un llibre, al final és un llibre molt afirmatiu, profundament afirmatiu. Llavors aquest element d'afirmació, de celebració, de totes les combinatòries que fa, que representa Blum, però que representa l'obra de Joyce, no? De modernitats, de tradicions, de ruptures, de continuïtats. Clar, totes aquestes tensions i aquestes dinàmiques ens semblaven que era l'esperit que volíem traslladar a l'escola.
Mm-hmm. A mi m'ha agradat molt el que deia el Joaquim ara al començar de tot, que m'ha tranquil·litzat més que m'ha agradat, que la primera vegada que el va llegir no el va acabar. I jo crec que aquí... es resumeix en diverses coses. La primera és que probablement hi ha molta gent que la primera vegada que el va començar no el va acabar. O sigui, els que ens agrada la literatura, Ulisses, diguem-ne, des de ben d'hora et diuen l'has de llegir, és un llibre que ha d'estar en les teves lectures, i per tant potser a vegades ens hi afanyem massa, no? I l'agafem massa d'hora, i hi ha aquest tercer capítol que frena molta gent, i que d'això, però al mateix temps també és un llibre en el qual hi tornes, i llavors el contrast és això que tu deies, Borja, que és que hi ha gent que s'hi queda. O sigui, hi ha estudiosos, hi ha gent que a partir del Ulisses ja no necessita llegir gairebé res més, no? O sigui, tu podries quedar-te tota la vida. Passa amb molt pocs llibres, això, en realitat. Evidentment passa amb les obres de Shakespeare, que tu hi entres i hi ha gent que hi entra i ja no en surt mai més de Hamlet, i es pot passar mesos i anys parlant, discutint, doncs, d'un matís, d'una frase, d'on prové. I en el cas d'Ulisses de l'Ulisses i de Joyce, ell mateix ho va deixar dit. Hi ha feina per dècades i dècades, no?, per als estudiosos, per continuar treballant en aquest text. La cosa fascinant també és que això és un nivell de lectura, però n'hi ha d'altres, no? Hi ha el lector que no, diguem-ne, hi ha un lector, evidentment, com dèiem, que no passa més, que no va més enllà, però et permet, diguem-ne, també una lectura de mercat, d'anar mirant a les parades, no? Ah, mira, aquí tenim això, aquí tenim això altre. I jo crec que això és la fascinació també del llibre, no? Que hi entres i de mica en mica vas descobrint que el següent capítol, que la següent pàgina, hi haurà sorpreses, segurament, no?
Joaquim, tu amb què et vas d'aquest mercat que ara exposava el Jordi, on et vas entretenir més, diguem-ne? Perquè a més m'imagino que com que el teu entreteniment també era lingüístic, aquí ja estem parlant de joc de paraules, de permutacions, de referents d'època, per tant, tenies per triar i remenar.
Sí, vull dir, cada capítol presenta dificultats diferents. A veure, hi ha un avantatge, és a dir, quan diu de vegades dir que saps molt d'anglès, no es tracta de saber molt d'anglès, sinó que els anglesos tenen una quantitat de bibliografia enorme. És a dir, la meva traducció es pot criticar moltes coses, evidentment, però en tot cas puc justificar la majoria de solucions basat en estudis, en al·lusions que parlen, hi ha el Word Index, és a dir, hi ha totes les paraules que surten a Ulisses que podia consultar en qualsevol moment per veure si ho havia traduït en conseqüència, de manera que cada capítol té les seves dificultats perquè cada un té un estil i perquè hi ha des d'un estils indirectes, estils directes, el stream of consciousness, el pensament de la consciència, però, a veure, hi ha a més una constant visió d'uns procediments moderns, però a més assumint, jo diria que és l'última gran obra de la galàxia Gutenberg, en el sentit que agafa també tota la tradició tomista, la tradició de literatura anglesa, de la literatura universal, i per tant en cada cosa m'havia de tenir uns referents que em feien aturar i pensar allò que volia dir. Però ja et dic, sobretot hi ha un aparat crític que t'ajuda enormement i que no es pot assumir la traducció purament amb un diccionari anglès-català, evidentment, sinó que hi ha tots aquests estudis que ens parlen d'al·lusions literàries, d'al·lusions musicals, de la situació del Dublín de 1904, que t'ajuda a buscar la solució. De vegades hi ha paral·lels d'expressions que són absolutament paral·leles en català i, per tant, és un treball d'anar fent.
I tot això sense internet, evidentment, que ara, o sigui, clar, quan tu ho explicaves ara, jo pensava l'any 81 accedir a aquesta mena de tesauros i fons lèxic i referències devia ser força més complicat que avui dia, no?
Sí, però bé, potser en aquell moment estan format una mica en aquesta tradició, em resultava més fàcil que avui en dia a través d'internet. Bé, la qüestió és que sí, llavors ho vaig fer amb una pluma 22, Spano Olivetti, a tres espais, després una segona redacció a mà, és a dir, escrit sobre aquests tres espais, i després una tercera versió, ja diguéssim, més o menys completa i reformable en diverses lectures.
Mare de Déu, això té un mèrit extraordinari. Jo
no, no, bé, era la manera, vull dir, el mèrit, de tota manera, pensem que Joyce, potser d'alguna manera hi ha uns paral·lelismes amb com ho feia ell, que teníem aquestes còpies en paper de ceba i que és el que ha provocat moltes vegades interpretacions diferents, perquè amb les seves correccions i les correccions de línia de pista i la impressió a França per uns francesos, etc., ha creat tota una crítica que ha possibilitat, que en fi, que en definitiva ha enriquit la crítica i l'anàlisi de l'obra.
No? De fet, es calcula que una tercera part del text final són afegitons que ell mateix, revisant el text, el propi Joyce va va anar fent, no?
Sí, perquè ell volia publicar el llibre al seu aniversari, 2 de febrer, i doncs, pobre senyor francès que ho estava publicant, per això la primera publicació, la primera edició, té molts errors, és sí. plena d'errors, i després jo crec que té sentit que senyor Mallafré està canviant la seva traducció, perquè el Joyce mateix va canviar la seva obra tantes vegades que ara, avui en dia, editors i crítics estan com en una mena de batalla. No, què volia dir? No, volia dir això. No, era aquesta paraula, és el Gabler. No, és d'edició de 61. Així que és molt, molt juicià anar canviant aquesta obra, no?
Acaba d'arribar a la Torre Martello. Saludem en aquest punt a la Maria Moigues. Què tal?
Com anem?
Com estàs? Estem aquí en ple Bloomsday, celebrant i deambulant també com el personatge, com Leopold Bloom. Que això és una altra cosa. L'argument és una simplicitat enorme. És una, no? És una cosa molt anodina. És el Leopold, el Stephen, van caminant, mengen, ara xerren, a la biblioteca, al museu. Si algú vol entrar-hi per l'argument, potser que no s'hi posi, no?
No, és d'una simplicitat, diguem, abastegadora, però que té tot el sentit del món. És a dir, una de les dels interessos de Joyce consistia justament a demostrar, o almenys a intentar visibilitzar, tot el que travessa el moment més senzill, no? És a dir, un individu qualsevol entra a demanar-se un entrepà per esmorzar. Bé, què és el que ressona allà? Llavors, en aquest sentit, la visió de Joyce, més que visió, el treball de Joyce és molt, molt, molt auditiu. Jo sempre m'agrada pensar-ho en termes de ressonància, no? No, esclar, té aquesta orella tan fina per escoltar tot el que ressona en el gest més mínim. Clar, per explicar tot el que ressona i introduir-ho, el gest més mínim li ocupa no sé quantes pàgines, no? Llavors, clar, no podia fer, pobre Joyce, era sobre intentar fer una trama massa complexa, perquè llavors de les 700, sembla que són pàgines que més o menys tenim, s'hauria duplicat, triplicat i tornat absolutament inviable. Llavors, aquest treball de la trama mínima amb l'escriptura màxima, que en aquest sentit, ell, Virginia Woolf i tota aquesta colla canvien la novel·la per sempre. Sí, sí.
Virginia Woolf va dir algunes floretes, sobre l'Ulisses de Joyce.
Sí. Però després va canviar l'opinió i va dir que era un geni. No, jo crec que el protagonista, normalment els alumnes me pregunten, però què passa en aquest llibre? I això és una manera de pensar que hem d'aprendre. El que passa en Ulisses és el llenguatge. Llenguatge és el protagonista. I com llenguatge, utilitzar aquesta paraula i no aquesta, també porta contingut, també porta, no, meaning. I què passa en Ulisses? Clar, perquè tenim dos personatges, Stephen, que vam conèixer en Portrait of the Artist, no, en Retrat d'artista, que no té un cos, que és tot un cervell, és molt cerebral, no? I tenim Bloom, que és tot un cos, que fa totes les coses que fa un cos, i per això tota l'obscenitat, no?, quan es va publicar aquesta obra. I doncs, clar, el missatge és, no es pot fer art ni només amb un cos, ni només amb un cervell, no? Necessitem, no?, les dues coses. I al final, una cosa que no podem oblidar, no només hi ha masculinitat, sinó també una feminitat. Al final tenim la Molly. I només amb totes aquestes coses es pot fer una obra així.
Ara bé, això que dius del protagonisme del llenguatge, jo no sé si ho diria com una cosa que és específica d'aquesta obra, perquè em fa l'efecte que ha estat així des de que hi ha literatura, i molt especialment des de que hi ha poesia. Sempre ha estat així. Però, efectivament, hi ha aquest intent de d'alguna manera, a base d'evacuar, de prohibir tota possibilitat d'argument, de tenir una mena de... Jo no sé fins a quin punt no és l'època en què la novel·la decideix substituir-se a la filosofia i decideix que realment té la capacitat d'explorar coses que la filosofia, amb les armes, i molt especialment les armes de llenguatge que s'ha imposat, no aconsegueix. Perquè si penses, per exemple, Proust i La recerca del temps perdut, que és completament contemporània, és exactament el mateix. És posar-se dins d'un instant que no s'acaba mai i explorar tot el que hi ha en aquest instant. I això vol dir replantejar, entre altres coses, el temps. El temps, el passat, què és? El present, què caram és? És a dir, són preguntes que pertanyen a la filosofia i que de cop i volta la novel·la arrabassa. I a mi em fa l'efecte que això és la revolució, que és aquí la revolució d'aquestes obres.
Exacte, i pensa que també Joyce escriu aquesta obra, comença en 1914, en Primera Guerra Mundial. I ara, què està passant? Ell diu que no a la guerra i diu que sí a la vida. I totes les maneres de pensar, llenguatge de la guerra, llenguatge romàntica, es va trencar. I ara ja no podem utilitzar la mateixa manera de parlar de l'experiència, del temps, res. Ho hem de reinventar. I la seva revolució va ser això, dir que sí en un moment quan tot el món deia que no. I no només d'ell, no?
I amb això que dieu del llenguatge, també jo hi afegiria la qüestió de la poesia. La novel·la sí que rebassa o incorpora o diguem, intenta pensar una cosa que la filosofia no pot pensar, però també es demana a si mateixa el que fins llavors la poesia s'havia demanat. És a dir, que canviar una paraula d'una pàgina canvies el significat d'aquella pàgina. És a dir, fins a Flaubert podríem dir la novel·la es podria permetre unes llicències o unes, diguem-ne, arbitrarietats o un excés de llenguatge sense que s'entengués que se li modificava o que estava en joc el que deia la novel·la. I en canvi, a partir de la segona meitat del XIX, i crec que de manera definitiva amb Joyce i amb els modernistes, l'aspiració és a construir un text en el qual cada paraula sigui absolutament necessària i no pugui ser modificable. És a dir, que canviar-la o modificar-la atenti contra el sentit últim de l'obra. No? També, parlant amb el que deia abans el Jordi, és una de les coses que també impressionen, però alhora poden costar una mica a l'hora d'entrar en aquests textos, que és ens hem de fer càrrec que si posa aquesta paraula, aquesta al·lusió, aquest joc, és perquè és fonamental. No? Que no podríem canviar-ho per qualsevol altra cosa i seguiria sent la mateixa novel·la. No?
Bé, potser és perquè probablement és el moment en què, o és el primer moment, o el moment més clau, en què la forma és el contingut. O sigui que sí. Fins aleshores el contingut anava per una banda, la forma sovint hi anava a remolc, quan manava la forma i el contingut no, diguem-ne, quedava difuminat, ens n'anàvem cap a una altra banda, i aquí, de cop, la forma ja és el contingut. És a dir, tot allò que s'explica d'aquesta manera i no de cap altra, no? I, per tant, això et motiva. El meu dubte, i això vosaltres que en sabeu més, és fins a quin punt Joyce havia previst això. Fins a quin punt Joyce havia... Que a més és un text que es va component al llarg dels anys, que el publica primer per entregues, per tant, d'una manera molt decimonònica, si tu vols, però fins a quin punt ell sabia que acabaria. O sigui, sí que hi ha, d'una banda, una sensació que el llibre està molt ben estructurat, no? Nabokov diu que és com un retaule, hi ha els tres primers capítols, els tres últims capítols, no? Stephen Molly i el centre Leopold Bloom, no? Clar, però això és una cosa que també la pots anar construint a mesura que vas escrivint, no és una cosa que abans dius, és que serà així. Llavors, la sensació d'artefacte, de cosa construïda prèviament, és molt gran. I jo voldria saber, jo no ho sé, voldria saber fins a quin punt Joyce improvisava, i perquè jo crec que és important això, fins a quin punt la improvisació forma part d'aquest, la forma és el contingut.
Com ho veu, Joaquim?
Bé, sí. Bé, per una banda, jo crec que hi ha un cert argument. No en diu Ulisses perquè sí, sinó que, en fi, en el fons hi ha una idea que la vida de l'home del carrer, de l'home corrent, hi ha una odissea tan important com la dels grans herois. I això és una cosa que no es pot perdre de vista perquè hi ha tot un paral·lelisme. Encara que després va deixar els capítols de parlar dels paral·lelismes amb l'Odissea, però, en fi, doncs hi ha tot unes coses. Que Eol, el capítol d'Eol, el déu del vent, sigui el que porta les notícies que passi amb una redacció de diari, que la Circe es tracti d'un prostíbul, que quan Circe convertí els homes en porcs, o que hi hagi tots aquests aspectes, és una cosa que no es pot perdre de vista quan el tema, quan l'argument. Ara, que ell tenia una associació d'idees i que la llengua li resultava important i que, és a dir, hi ha una tradició literària, coneix la tradició literària anglesa, coneix els arguments, Shakespeare no cal dir-ho, però Stern, els autors del XIX, fins al cardenal Newman, i de fet hi ha un capítol que reflecteix la història de la literatura anglesa amb els estils dels diversos autors, de manera que coneixia una tradició literària estrictament, i al mateix temps es veu abocat sempre a buscar aquestes coses. Un element que si em permeteu, no es pot traduir, crec que no es pot traduir el Finnegan's Wake, és perquè ja a la segona línia es trobem amb The Peninsula Duo, per exemple, eh? I això és estar jugant amb la guerra. La guerra juga amb pen, ploma, amb penis, penis, amb isolat i amb war, guerra, és a dir, refereix a la guerra de la independència, és a la guerra peninsular, és a dir, és aquella guerra que es fa amb la ploma i amb el penis. Eh? Bé, si això, aquestes dues paraules, simplement, peninsula de war, les hem de traduir amb totes les connotacions que té en anglès, s'acaba la traducció. El que es pot fer, en tot cas, és tota una sèrie d'una edició comentada, però que no té res a veure amb la traducció pròpiament dita, sinó que ve llavors amb el comentar, uns comentaris amb tot de notes, en què les notes serien molt més abundants que el text inicial. Bé, aquest interès pel llenguatge hi és, i el ritme. És a dir, es pot llegir, sentir llegir a Joyce alguns fragments de la novel·la d'Ulisses mateix, no cal que ho entenguis, és a dir, tinguem en compte aquesta musicalitat, i de vegades doncs hi ha uns aspectes dactílics, o és a dir, agafa uns peus simplement per la prosa que s'ha de tenir en compte, per exemple a Sirenes no es pot explicar sense entendre-ho com una composició musical. Per tant, hi ha dues coses, hi ha un tema, hi ha una tradició, i hi ha al mateix temps aquest interès per la llengua que per associació li va sortint, i això és el que crea les correccions que va fer molt sovint, perquè fins i tot coses que li suggerien i deia, escolta, això com ho té? Ah, caram! I aleshores ell deia, doncs mira, agafaré aquesta idea o aquest suggeriment per posar aquesta paraula.
Hem d'explicar que a l'Escola Blum, l'Anna feu un seminari intensiu sobre l'Ulisses que ve precedit d'un extensiu durant tot l'any. No? M'imagino que quan un lector això vol entrar-hi en el llibre, al marge d'aquest detall tan interessant que has dit abans, no? Que el gran protagonisme el té el llenguatge, com recomanes...
Sí, és com un programa, no sé com es diu aquí, aquest programa Survivor, on comences amb, no sé, 20 persones i al final...
Que,
sí, és això. Doncs jo em sento com un cura, no? Com un priest, no? I també és com un grup de suport, saps? És com Alcohòlics Anònims. Però sí, llegim un capítol cada dues setmanes i doncs amb profunditat, i clar, hi ha capítols on els alumnes em diuen és que no puc, és que no vull fer-ho, no? Però jo crec que és un llibre que o mai es obre o mai es tanca. És com, si t'agrada, sempre trobaràs més coses, sempre tornaràs a llegir-ho i sempre, ostres, no he vist aquesta cosa, no? Que és. I també, una vegada acabis el llibre, dona aquesta sensació que has llegit, no sé, 50 llibres, no? I que has après molt més que només Ulisses. Però sí que es pot llegir. A mi una cosa que no m'agrada és que sí que és un llibre difícil, però també és molt divertit. Hi ha tanta risa en, no? És dir, tanta risa en aquest llibre. I no sé... pensar-ho com un monument no el fa justícia, perquè és molt més d'això, no? És una cosa elitista i només de crítica acadèmica, no?
Tu t'ha passat, Joaquim, que des de l'any 81 amics, familiars i coneguts t'han dit escolta'm, ho he intentat, però ho sento, no he pogut seguir.
Sí, això passa molt... Però també, sorprenentment, hi ha gent que ho ha llegit i que em comenta de dir això, com és que perquè en anglès era així i en català és això, i que realment ho ha comparat. És a dir, hi ha grups i clubs de lectura que ho han llegit amb gran entusiasme. Bé, i una cosa que ara deia l'Anna, que era això de llegir-ho, que hi ha sempre trossos de bonics. És a dir, jo dic que sempre que no cal. Si trobes un capítol, si el tercer capítol te resulta passat, passa el quart.
Exacte.
I si no, doncs mira el tros, t'interessarà la paròdia del Credo, o t'interessarà el que passa a Sirenes, el joc de Sirenes, o de Circe mateix, o el Cíclop, les converses del Cíclop, i el nacionalista irlandès enfrontant-se amb Blum. Es pot llegir això com un conte de per si mateix, és a dir, que i si un se cansa, doncs que passi el següent capítol, o sempre trobarà un tros. De vegades és purament la llista d'arbres d'Irlanda, és a dir, hi ha un munt de mons que no necessàriament volen una lectura lineal. O sigui que en aquest sentit subratllo això especialment que s'ha dit ara, no?
Joaquim, ara que tu deies que hi ha gent que compara amb l'anglès i això, a mi sempre m'ha picat la curiositat en el capítol aquell que és un mostrari d'obra, diguem-ne, de la literatura anglesa, no? I que, sí. I que hi ha pastitxos o imitacions de Dickens, sí, sí, i de Mallory, sí, sí, i de Laurence Sterne i de Defoe. Com ho vas fer tu? Com, per exemple, sobretot penso en hi ha aquell fragment que és de literatura medieval.
Sí.
Què feies tu? Qui anaves a buscar? Els catalans medievals? Sí. O intentaves reproduir un tipus de llengua concreta d'un autor o més general?
Bé, més o menys hi ha dues coses a dir. Per una banda, sí, vaig consultar Llull, vaig consultar les cròniques, vaig consultar el Josep Maria Pujol, també val la pena dir-ho també, per veure doncs, que això creés un llenguatge, si no real, de l'època, versemblant. El problema és que hi ha unes èpoques d'un paral·lelisme que no es pot donar en la literatura catalana, perquè tenim l'etapa d'una decadència de la literatura culta. En fi, ara no discutirem sobre la decadència. Però, esclar, hi ha aspectes. Si jo poso, per exemple, quan parlo d'autors del romanticisme i dic jo, horror, la porta es va obrir i va aparèixer la mà de Blum darrere, no cal que agafi un autor català concret, sinó que aleshores puc donar la sensació d'obra romàntica, d'obra de literatura gòtica, per exemple. És a dir, és plantejar-s'ho amb els autors que tinc, des dels autors medievals fins al Baró de Maldà, per exemple, que és un dels que vaig agafar com a model, als buits, doncs, donar una aparença de versemblança. Si s'ha aconseguit o no, doncs no ho sé, però espero que quedés també aquesta progressió de l'estil dintre de la prosa catalana.
Sí, no, per mi sí que s'ha aconseguit. I a més a més, hi ha una altra cosa, que tu després vas traduir Stern, i sí. Stern també el tenies aquí.
Sí.
També hi havia un model. Sí. Hi havia, o sigui, tu et vas animar a traduir Stern perquè havies traduït l'Ulisses?
No ho sé. Sí, bé, en part, però no. A mi Stern ja m'interessava com un escriptor absolutament fora del corrent i traduït. Per això vaig traduir el Tristram Shandy. Bé, això és després de l'Ulisses, però evidentment ja m'interessava i vaig traduir el Tristram Shandy i Un viatge sentimental. Però realment hi ha una relació. Hi ha uns aspectes que sí que es poden comparar dintre de la distància del temps, no? No sé, jo diria no, l'Stern em ve precisament per això pel José María Valverde. José María Valverde, els seus estudis sobre literatura, parlava de la novel·la. És a dir, la primera notícia que vaig tenir del Tristram Shandy va ser a través de la història de la literatura universal del Valverde Riquet, quan hi estudiava. I era un autor doncs, que, en fi, que em va cridar l'atenció simplement per aquesta notícia, una mica independentment de Joyce.
I si vosaltres, que hi heu intimat, haguéssiu de recomanar a lectors aclaparats dues o tres portes per tornar a intentar-ho, que no sigui aquell tornar a intentar que consisteix a agafar el començament i anar progressant i encallar-se on sigui, què diríeu tu, Quim? Quins moments t'han rondat especialment al llarg dels anys d'aquesta novel·la?
Bé, n'hi ha molts, però això que deia abans de llegir una mica saltejat, és a dir, recomanaria un resum, no un resum de l'obra, sinó d'alguns capítols, alguns fragments, i llavors, esclar, t'hauria de fer una llista de fragments que la gent hi podria entrar fàcilment.
De fet,
amb conferències que he fet, és curiós, però... tinc l'esperança, potser una mica de presumpció, però que sí que la gent hi ha entrat una mica a través d'una certa explicació de com va. És a dir, això sí que ho necessita. El que passa és que això per mi no és dintre del llibre, no es tracta de notes, sinó que és una mica a part, és una explicació a part. És una cosa per fer en seminaris, per fer en resums, i de fet n'he publicat fins i tot algunes coses sobre introducció, I realment hi ha hagut vegades que la gent ha vist això. I es poden agafar bocins, és a dir, des de bocins d'això que us deia abans, del Cíclop, de Nausicaa, i a Nausicaa hi ha bocins que són de novel·leta rosa, pràcticament, amb molta picardia, per altra banda, de trossos del monòleg de Molly Bloom. No en debades s'han fet obres de teatre sobre el monòleg, sí, explícitament, i aleshores això crea un... Ara, després després doncs, et pots estudiar potser Lítica o Leumeus o alguns que són una mica més feixucs, tot i que tenen molt d'interès quan hi entres, però seríem una segona tanda.
La Dana va dient que sí amb el cap, imagino sí. Que a més teniu identificats aquestes portes, no, de què parlava en Joaquim.
Sí, jo crec que també ajuda a conèixer una mica l'obra de Joyce d'abans d'Ulisses, dublinesos, sí. I també el retrat, que en anglès és un retrat, que crec que és important dir-ho, és només un dels tots els retrats que es poden fer, per conèixer Stephen, la seva història. També existeix un esquema que Joyce va fer per sí. Stuart Gilbert, sí. Que i jo crec que ajuda, on ens dona tots els paral·lelismes d'Odissea, d'estil que usa, per què, els símbols, i crec que pot ajudar. I avui en dia hi ha tanta cosa en l'internet que ajuda, que crec que no tenim cap excusa per no poder llegir.
No, d'acord. Jo aconsellaria entrar pels morts, per exemple, que és un dels relats, per mi, més preciosos de l'època. L'últim relat dels dublinesos. El retrat d'artista, un retrat d'artista adolescent, abans d'abordar Ulisses, perquè aleshores ja estàs familiaritzat amb certs aspectes de Joyce, tot i que això ja és un salt, però ja es troben punts de contacte. I, en fi, i aquí seguint avent. I com deia abans, saltant coses, és a dir, això, hi ha un llibre, si em permeteu d'ara, això, que es diu El calidoscopi informal del gener, de l'Albert Gené, que evidentment és un llibre que no cal seguir-lo tot un darrere l'altre, perquè no hi ha pròpiament argument, que hi ha menys argument que l'Ulisses, però que en canvi pot ser molt divertit agafar-ne trossos i anar endavant i endarrere, o fer-lo tot seguit. Hi ha moments que et posa a riure i no. És a dir, que ja hi ha llibres, és a dir, per una banda estem acostumats a llegir linealment, va néixer, es va fer gran, es va enamorar, no sé què, tal, li va passar aquestes coses, va morir, hi ha uns tipus de relats que el que es tracta del tipus Joyce, del tipus Cortázar, del tipus doncs, d'una sèrie d'escriptors, del mateix Quim Monzó de vegades, que no necessàriament s'han de llegir amb aquesta linearitat.
Som a Ciutat Maragda, estem celebrant avui Bloomsday, el dia en què transcorre l'acció, si es pot dir acció, de la novel·la de Joyce. Estem parlant també de portes per entrar-hi i saludem en aquest punt en Carles Llorach Freixas. Què tal?
Hola, què tal?
Autor de la nova traducció al català de l'Ulisses de Joyce, que acaba de publicar Funambulista, una traducció titànica, diria que d'unes 1.000 pàgines, a més que heu volgut, Carles, que tingui un aparell crític, no? Perquè una de les idees que també defenseu, i així ho expliqueu al pròleg, és que la lectura de l'Ulisses no es pot fer a pèl.
Sí, més que una introducció crítica o una ajuda crítica, una ajuda divulgativa. Perquè amb la meva edició pretenia doncs, que l'Ulisses arribés a un públic més ampli i aleshores es tractava de donar-li una mica com de peixet, introduir-lo, ajudar-lo a veure les gràcies, ajudar-lo a veure els embolics o els intríngulis que té la novel·la. I per això també tenia una part molt important de notes a peu de pàgina, perquè el lector es pugui fer una idea del que està passant sense que estigui inaudit tota l'estona.
Una traducció que, a més, ens reconeix, m'ha agradat molt, el mestratge d'en Joaquim Mallafré, que t'escolta també i amb qui estem compartint també aquest Bloomsday.
Sí, molt bé. Felicitats per una nova traducció. És a dir, espero que no invalidi l'anterior.
I... Al contrari, jo ja ho dic a la introducció, dic que aquesta meva traducció és per poder després llegir la teva, perquè amb els elements que ja proporciono perquè una persona sàpiga una mica més de què va i quines trampes ens posa l'Ulisses, doncs aleshores poder agafar ja la música sense la partitura, és a dir, ja poder-la escoltar directament de primera mà, com si diguéssim. Jo quan va sortir el teu llibre a l'any 80, ja me'l vaig llegir aleshores, o sigui que el tinc encara aquí, aquell de l'editorial Literatura, que ja el tinc ben estripat perquè s'ha gastat una mica amb el temps, i d'això és una cosa que em quedava, és a dir, potser no hi vaig disfrutar en aquella època, no hi vaig disfrutar gaire amb el llibre, com a vegades comentat algú altre, em sembla que el Gip Ferrer també, que comentava que Madame Bovary o bé l'educació sentimental no li havia agradat fins quan era molt gran, i aleshores també a mi m'ha passat això una mica, és a dir, vaig llegir-lo, vaig disfrutar-hi una mica, però ara és quan realment el conèixer a fons és quan n'he gaudit, i això degut a la teva traducció i després també al munt d'informació addicional que ha anat sortint després sobre l'Ulisses. Ell mateix ja va dir al Joyce que no s'acabaria mai l'estudi de la seva novel·la. Potser és veritat, perquè sempre van sortint noves informacions, nous detalls que t'ajuden a comprendre una mica els detalls.
No, no, és un món i que sempre hi ha coses que són, que ja hi són en l'ànim de Joyce, i coses que l'autor, que el lector hi afegeix, però això és la gràcia també de la lectura. Cada un ens diu una cosa que de vegades l'autor diu, ah, caram, doncs no se m'havia acudit, però no està ben trobat. De manera que sí, està bé. Jo considero, més a més, que és clar que la traducció de la Divina Comèdia 1429 és vàlida i que val la pena tornar-hi, que és vàlida la traducció del Segarra i que és vàlida la traducció del Mira, i que una no fa malbé l'altra, i que cada una té uns aspectes que poden ser interessants de llegir.
No, i que a més com a cultura literària, no, m'imagino que tenir dues traduccions al català 37 anys més tard de l'Ulisses també ens enriqueix, que caram.
No, i la del Vidal Jové i tot, n'hi podria haver tres perfectament. Sí, sí.
Sí, sembla que n'hi ha una que no s'ha arribat a publicar, que està basada en l'edició francesa, en la traducció francesa del Morel. Es parlava de publicar-la aquesta, però no se n'ha sabut res més. Jo pensava que potser aquests que feien la traducció del Morel encara ens avançarien a nosaltres, però no ha sigut així. És que també l'he utilitzat. Jo comparo totes les edicions que puc, que tinc al meu abast i que puc entendre una mica la llengua, i aleshores miro la solució millor que es pot adequar al català i una mica al català més actual, més que potser més de cara a un jovent que no ha conegut la nostra llengua de la nostra època. I a vegades amb aquest jovent el sona estrany segons quines paraules, i que nosaltres les trobem perfectament corrents, perquè les hem viscut, hem mamat amb elles. I aleshores potser em volia també acostar una mica a més a aquest lector més jove. És el que la meva intenció.
No, no, aquest és un problema, és que la meva llengua, per la meva edat, ja és antiquada, i això, és a dir, per mi jo la sento molt pròxima, però això et passa, i la teva d'aquí uns quants anys també. Però no només les traduccions envelleixen. Llegir obres del segle XIX francès o anglès, el lector actual també les troba antiquades, de manera que, bé, aquest és un problema. Per això dic que no és un problema només de la traducció, la que envelleix, sinó de les obres originals. I només aquestes obres que es van tractant constantment i que s'analitzen, doncs llavors ja són com un llenguatge litúrgic que aleshores té aquesta pervivència, no? De la mateixa que de la Bíblia no ens estranya que es parli del fill pròdig. Bé, ara potser ja estranya el fill pròdig i tot, però que hi ha un llenguatge com el fill pròdig o com el que sigui d'aquestes expressions de la Bíblia que resulten estranyes. Però en principi hi ha textos que són això, quan són, per això se'n diu canònics, si es tracten molt i no es deixen de parlar, però si no, els textos originals també envelleixen, ai las.
En tot cas, Carles, el teu a més és un hipertext, perquè està ple de vincles amb, no?, amb els referents homèrics i amb tot de pistes, m'imagino que això, que sí, amb aquesta idea divulgativa que dèiem al principi.
Sí. La meva idea, sobretot, era buscar, perquè també he comparat una mica la crítica especialitzada, i aleshores aquesta crítica s'anava una mica, moltes de les teories o moltes de les interpretacions estaven agafades pels pèls. I aleshores jo el que m'he dedicat més a mirar de ser, com si diguéssim, positivista. Les notes de peu de plana són coses que són demostrables, que han passat, que són històriques, o bé que són referències que tenen un pes. No són especulacions intel·lectuals, que això a vegades li ha passat una mica a l'Ulisses, que s'ha especulat molt a darrere per lluïment dels especialistes, per lluïment dels crítics, i poc a veure amb la novel·la en si.
I ha sortit?
Sí, sí, tot just. Sí. Surt ara, oi? A les llibreries.
Sí, el dia 12 d'això.
En tot cas,
ha sortit.
surt abans el Bloomsday, que això era l'important, m'imagino. Sí. Carles Llorach Freixas, enhorabona per la feinada, gràcies per contribuir a ampliar l'Ulisses en català i la passió històrica, a més la fascinació de Catalunya i de la llengua catalana per l'Ulisses, com abans deia la professora Iribarren, també ha documentat, i enhorabona, i gràcies un altre cop.
Molt bé, moltes gràcies.
Bé, això, és a dir, la cosa historiada de tantíssims documents i de tantíssimes referències amb els quals podríem fer enciclopèdies per,
de fet,
de lectura.
A propòsit d'aquesta utilització, si vols dir-ne, intel·lectual o fins i tot cultural del text per benefici dels estudiosos, a mi m'agradaria qüestionar o preguntar fins a quin punt la lectura associada a l'Odissea no ha dificultat la comprensió del text. És a dir, fins a quin punt el fet que haguem de llegir l'Ulisses pensant que al darrere hi ha un cert calc de l'estructura i a més que ell d'alguna manera ho va deixar escrit en aquesta llista que deies de l'Stuart Gilbert, fins a quin punt això ens ha condicionat, perquè al final potser el que hauríem de fer és obrir més, penso, obrir més l'objectiu i pensar que al darrere d'això no hi ha tant una lectura capítol per capítol, sinó simplement una actualització de les idees que hi ha al darrere de la idea del viatge, de la idea del moviment, de la idea de sortir, de moure't, de canviar, de veure perspectives noves que l'Ulisses et dona d'alguna manera. També de la relació, doncs, amb la distància i amb la seva dona, el pas del temps, tota aquesta sèrie de coses. I no sé, jo ho dic perquè, per exemple, a mi, la primera vegada que me'n van parlar, i aquí entrem ja en el territori de l'institut, no? Quan te'n parlen a literatura, a l'assignatura de literatura a l'institut, què es destaca? Això és com l'Ulisses posat al dia, que és molt efectiu i és efectista també, no? I llavors, diguem-ne, quan ho aprens, de seguida dius, ah, sí, és que és l'Odissea i és l'actualització i busques, però, bueno, començant pel fet que no té ni el mateix nombre de capítols, no? Diguem-ne que hi ha un punt d'això. Jo no sé fins a com ho veieu vosaltres, que hi teniu més, ho teniu més per la mà.
Jo estic molt d'acord amb el que diu Jordi. Tinc la sensació que anar a buscar o anar a llegir l'Ulisses només anant a buscar les repeticions, els calcs, les represes, és un dels fils, però no crec que sigui ni tan sols el més important. Gosaria dir, és a dir, penso que limita la lectura perquè et fa fixar-te en certs elements que fa que no et fixes en tota una sèrie d'altres elements. I alhora, una de les coses que l'Alana comentava al seminari i que em va semblar molt, molt lúcida era que també et fa perdre el joc, diguem-ne, amb totes les diferències, que acaben sent molt més importants moltes vegades que no pas les repeticions. Clar. I després, amb el que deies de l'actualització, clar, jo ho llegia més a partir del que deia Eliot, no? Eliot és un dels primers lectors de l'Ulisses, o almenys dels primers que en parla, i clar, allà detecta el que li va semblar que seria el model per a la novel·la futura, que era el que ell anomenava el model mític, no? És a dir, entenent que la gran pregunta dels escriptors dels anys 10-20 del segle XX tenia a veure amb el fet d'haver entès que el món era un caos, o que com a mínim tenia aparença de caos, i que la feina de l'escriptor consistia d'una ordre en aquest caos, que aquí la paraula de Joyce és meravellosa, no? La del caosmos, no? D'un caos que és un cosmos, un caos ordenat, no? Aquesta paradoxa. Llavors, clar, com crear un caosmos? Llavors, la solució de Joyce passava, o una de les possibles solucions, passava per ordenar tota aquesta excrescència caòtica, no? De capes de significat, de moviments, de detalls, de vida, essencialment, a través d'una estructura no rígida, però sí òbvia, no? És a dir, clara, de dir, bé, doncs, ordenaré o intentaré ordenar i explicar el caos a través d'una sèrie de passos que siguin més o menys, no?, legibles. I a mi em dona la sensació que l'Ulisses, és a dir, que la seva represa de l'Odissea funciona com aquest petit nervi, com aquesta petita espina que li permet centrar-se en el que li interessa, que són tots aquests temes que deies, i a més aquesta experiència del que és la vida urbana a principis de segle.
Sí, m'agrada això de l'espina, realment jo penso que sí, no, que sí, ell això s'ho va plantejar, agafa una gran obra de la fundació de la novel·la amb l'Odissea pròpiament, l'aventura, però com a espina, com a canamàs, com a cosa... La prova és que primer va donar títols de l'Odissea a cada capítol de l'Ulisses i després els va esborrar. Mm-hmm. És a dir, ell es fa una mica de vestida de l'obra i després això, oblidem-ho potser, oblidem-ho, i anirà bé com a cosa de més a més, però no seria interessant que ens fixéssim en una repetició o en una actualització de l'Odissea. La cosa va més enllà i té llavors aquests paral·lels, però que li serveixen això com a esquema.
I volia parlar també una mica sobre el fenomen Bloomsday, és a dir, avui 16 de juny estem celebrant una cosa que fa molts anys que va començar, que té a veure, abans ho dèiem, el 1904, el 16 de juny, figura que és la primera cita entre Nora i James Joyce, i des d'aleshores tota la legió, que en som multitud de lectors devocionals de l'Ulisses, doncs fan una sèrie d'activitats inicialment a Dublín, comencen, m'imagino, a Torre Martello, però vaja, que això s'ha traslladat i a Barcelona, i gràcies també a vosaltres i a l'Escola Blum, fa poc que també heu instituït gairebé, no?, una celebració.
Sí, doncs el Joyce va conèixer la seva dona, la seva parella, Nora Barnacle, el 10 de juny en Nassau Street, en Dublín, i van quedar el 14 de juny i ella no va venir. I ell li va escriure una carta, t'estava buscant, on eres, no? Una criada d'un hotel. I doncs van quedar altra vegada el 16 de juny i aquesta és la data de l'Ulisses, no? I també crec que és important dir que aquest any marca 100 anys de la primera publicació del Telemachus en una revista americana que es diu The Little Review, revista d'Ezra Pound i Margaret Anderson. I doncs fan 100 anys aquest any, que era manera de publicar Ulisses fins al capítol Nosica, crec, i Joaquim em pot ajudar aquí, per obscenitat van sí, parar. Però és un any molt gran i per això crec que em fa molta il·lusió que es publica també aquest any altra traducció en català, perquè és un any molt, molt important per l'Ulisses. I nosaltres, pel Bloomsday, per nosaltres és un dia de celebració, un gran dia de sí, d'afirmació, un dia d'art i un dia de, bueno, un homenatge al llibre més important, jo crec, de literatura anglesa del segle XX.
I, a més a més, és un dia que també, una mica reprenent el que dèieu abans, és un dia que és molt bonic perquè és una de les poques festes dedicades a un personatge i a un llibre, no a un autor. Aquí tenim la mania de celebrar autors. Quan van néixer? Quan van morir? Quan els hi va agafar no sé quina feridura? I, en canvi, és una de les poques celebracions que realment, a més, té aquest caràcter internacional, festiu, afirmatiu, però que passa per seguir els passos d'un personatge i per celebrar un text. I això és absolutament fascinant. Si veieu, i jo us convido que ho mireu, algun vídeo del que està passant avui a Dublín, o el que ha passat, o el que segurament passarà durant totes les hores que resten, són dies en els quals veus festa, felicitat. Veus tota la gent que li fa il·lusió posar-se un barret que li recorda un personatge, o menjar el que menja Leopold Blum per esmorzar. És a dir, des de la cosa més mundana, banal i quotidiana, fins ara sí, si vols, al nivell més especulatiu o sofisticat. I és una festa molt bonica perquè et permet entrar-hi de totes les maneres possibles. I crec que això també és una cosa que es pot dir del llibre. Una mica reprenent la pregunta de la Maria abans. És a dir, el llibre, el que em sembla absolutament, per dir-ho d'alguna manera, democràtic i generós, és que el lector hi pot entrar de la manera que vulgui. Com si només vol entrar a mirar-ne, com deia el Joaquim, un capítol, una paròdia, un fragment. No? Borges, si no recordo malament, va traduir l'última pàgina. No? Va fer l'exercici. Borges, que a més sempre deia que no li interessava massa Ulisses ni la poètica aquesta excessiva i realista, ja sabeu que no era el seu, però va traduir l'última pàgina. Doncs si només feu això, ja és una manera d'entrar al llibre i disfrutar-lo.
Jurem Pla també en va traduir unes quantes pàgines des del francès, per això. No? Sí. Curiós, no? Em sembla que està publicat en un d'aquests diaris que surten alguns d'aquests dietaris. No sé si és a Notes per Sílvia o un d'aquests. Sí, molt curiós.
Una cosa que es pot subratllar és també el realisme que dèieu ara, eh? Perquè jo l'any 82 es va escenificar el capítol Les roques errants a Dublín i cada personatge estava al lloc on marca la novel·la durant aquesta hora, que hi ha la cavalcada virreinal, hi ha el desplaçament del jesuïta cap a un cantó, hi ha Blum en un altre lloc, de manera que el Joyce tenia aquest esperit d'un gran realisme. És a dir, es pot fer aquest capítol, per exemple, hi ha altres que s'han fet, però aquest és el que vaig jo en vaig ser testimoni, dintre la ciutat de Dublín. La ciutat de Dublín sent l'escenari d'un capítol a la mateixa hora que marca el llibre. És un element per tenir en compte.
I a més, Joyce mateix va dir que no tenia molta imaginació. I per escriure aquest llibre, ell no estava en Dublín. Imagineu-vos, no? Escriure tot això i no estar-hi. I doncs el seu germà i la seva família li van enviar newspapers, no? Revistes, coses de què passaven, perquè ell volia fer aquest dia, en aquest moment d'aquest any, no qualsevol dia. I doncs sí que és molt, molt realista el que diu el Borja, no?
Roma, sí. Zurich, Trieste, Dublín, sí. Croàcia, és a dir, que la vida de Joyce també, sí. No?
Complicada, sí, sí. Mòbil, arran.
Sí, sí. I nòmada. Escolteu, abans d'acabar també volia compartir que sentíssim els compassos finals del llibre a la veu d'una altra Penelope, que es diu Molly Bloom.
And the sea crimson sometimes like fire and the glorious sunsets, yes. And Gibraltar as a young girl, where I was a flower of the mountain, yes. And I thought, well, as well him as another. And then I asked him with my eyes to ask again, yes. And he asked me, would I yes, to say yes, my mountain flower? And first I put my arms around him, yes. And I drew him down to me. So he could feel my breasts all perfume, yes. And his heart was going like mad. And yes, I said yes, I will, yes.
Àngel Imbol, la veu de Molly Bloom, la versió de Sean Walls de l'any 2003, no sé si l'heu vist, una pel·lícula irlandesa.
Jo no l'he vista.
Jo tampoc.
No em mireu.
De totes maneres, gairebé impossible, no?, adaptar... S'ha de fer de manera impressionista una obra com Ulisses, és inadaptable pràcticament al cinema. Es pot fer algun fragment o aquesta cosa tan poètica.
Molly Bloom. Hi ha la del Joseph Strick, hi ha una pel·lícula que és força fidel, i després hi ha un altre que es diu Bloom, que no és, es diu Bloom i que és també de l'Ulisses, que jo que sàpiga. No crec que sigui aquest el fragment que vaig sentir, però vaja, se n'han fet la primera, aquesta del Joseph Strick, és potser la versió de les dues que he vist que m'interessa més, o més fidel en certa manera.
Un monòleg que Joyce explicava, jo crec que orgullosament, diu, té 8 frases només, la primera frase de 2.500 paraules, moral que comença i acaba afirmativament, no? Amb yes.
Sí, exacte. I, bueno, la seva dona, Nora, quan escrivia cartes, no utilitzava punts ni interpunció ni res. I, doncs, això al Joyce li va donar la idea d'aquesta fluïdes de llenguatge que després va tornar a utilitzar en Finnegan's Wake, on llenguatge és un llenguatge de riu i no s'acaba mai, és un llibre circular, no?
Intraduïble, Joaquim?
Bé.
Diu, no sé, algun dia. Algun dia.
Però el que és remarcable també de Joyce és que en realitat és una obra, és un autor de poca obra, diguem-ne, i que cada llibre és una gran evolució respecte de l'anterior. Sí. No hi ha transicions, no? És com, a mi em fa pensar, si m'ho permet, per posar un símil esportiu, hi ha aquells atletes que fan salt d'altura i que diuen, jo vull saltar 1,90 m, després 1,91 m, 1,92 m, i n'hi ha que diuen, no, jo salto 1,80 m i la següent poseu-me-la ja a 1,95 m, no? O 2 m. Jo crec que això és d'aquests, o sigui, cada vegada que publica alguna cosa hi ha un salt d'interès i de qualitat, que a més, quan tens la perspectiva del temps, t'adones que porta, diguem-ne, que té tota una lògica dintre, en certa manera, del desastre, que és la lògica d'aquesta, això que deia abans, de la forma és el contingut i com acaba a Finnegan's Wake, que d'alguna manera prefigura la bogeria final, no?, diguem. Jo ho veig així. Vaja.
Sí, sí.
Sí, i també és important dir, nosaltres avui en dia pensem de, no, un geni. Joyce treballava molt i primer va escriure una novel·la de 1,000 pàgines, Stephen Hero, que no és bona. És Joyce, però no és el retrat. I després, entre el retrat i Ulisses, també va escriure Giacomo Joyce, que són 18 pàgines, que va escriure en Trieste, però es poden veure no, el treball. El treball amb aquesta... treball amb llenguatge i com utilitzar llenguatge com per parlar d'experiències. No?
Joaquim Mallafré, abans que te'n vagis, abans sentíem Angeline Ball dient aquests últimes frases, aquest monòleg afirmatiu. Podries compartir també, no? Al final hem sentit a l'inici aquest solemnament, l'obertura, l'arrencada del teu Ulisses. Com acaba aquest llibre?
Bé, no em vull posar a l'altura ara, però en fi. Llegeixo. És quan està endormiscada la Molly Bloom, recordem-ho, no? I que, per tant, està barrejant records de quan era Gibraltar i de la declaració dels que tenia allí, dels pretendents i de Bloom. I diu, i Gibraltar de petita, on jo era una flor de la muntanya, sí, quan em vaig posar la rosa al cabell, com feien les noies andaluses, o me'n posaré una de vermella, sí, i com em va fer un petó sota la muralla mora, i vaig pensar, en fi, és igual ell que un altre, i llavors li vaig demanar amb els ulls que m'ho tornés a demanar, sí, i em va preguntar si jo volia, sí, dir que sí, la meva flor de la muntanya, i primer el vaig estrènyer els meus braços, sí, i me'l vaig acostar perquè em sentís els pits, tot perfum, sí, i el cor li anava desenfrenat, i sí, vaig dir, sí, que vull, sí.
Cal aplaudir.
Gràcies.
Sí.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Joaquim Mallafré, per aquesta traducció, per aquesta obra fa 37 anys que encara perdura i ens acompanya i és viva i es pot trobar i la podem gaudir juntament amb la prosa de Joyce. Gràcies, de veritat, i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Borja i l'Anna, per l'Escola Bloom, pels cursos a Ulisses, i hem de celebrar aquest Carn de Cap per la primera edició, pel primer número de la nova revista de creació literària de l'escola, que a més versiona 14 veus que versiona el conte El meu germà, de Quim Monzó. Expliqueu una mica aquest projecte, que a més és versiona en la forma i en el fons. No?
Sí, bueno, també reprenent el que dèiem abans, ens fa molt feliços que surti aquest any, també per el centenari, ja sabeu que som molt joicians, el centenari d'aquesta primera publicació a la Literary Review del Telèmac. El projecte va sortir una miqueta, ja fa un any i llarg que el coem, fortuna la coincidència, i justament aquest any li han donat el Premi d'Honor a en Quim Monzó, però la nostra idea
això
era justament...
Això està pactat, eh?
No està així, no pactat, ha estat aquests destins meravellosos.
Teníem un mes per fer-ho, no?
Sí. No, va sortir la idea una miqueta de dir, bé, comencem una revista i volíem començar una revista justament reflexionant-nos sobre la tradició, és a dir, com un escriptor relaciona justament amb la tradició, que és una pregunta molt joiciana. I davant d'aquesta tradició, ja que treballàvem amb el conte curt, el referent clar dels últims 20-30 anys en el conte curt per nosaltres sempre ha estat, i creiem que és, Quim Monzó. Llavors vam triar justament el conte del meu germà, perquè explica aquesta història d'un germà gran al qual se li mor el germà petit el dia de Nadal i es passa la vida carregant el cadàver del germà petit i fent-lo passar per viu. Llavors ens interessava molt aquesta idea d'allò que sabem, o que tothom sap que està mort, però fem passar per viu. Llavors vam demanar aquests 13 autors, que són escriptors, poetes, fotògrafs i els dissenyadors de la revista, si els venia de gust fer una versió, una intervenció, una reescriptura, un comentari d'aquest conte des del punt de vista d'això, d'alguna cosa que tots sabem que està morta, però tots fem passar per viva, que pot ser, no? La llengua catalana, si voleu posar-nos, diguem-ne, sinistres, o pot ser la idea d'amor romàntic, o pot ser la novel·la, aquesta cosa que ens agrada tant de declarar morta, o podia ser el que fos, cada autor podia triar-ho. I una miqueta Carn de Cap, el primer número, juga, ja el veureu quan la veieu, des del disseny, des de la portada, des del contracoberta, des de la tipografia, que és una tipografia que ja és una versió de dues tipografies anteriors, juga justament amb aquesta idea. En aquest sentit, bueno, estem molt, molt feliços del treball que han fet tots els autors i de les bogeries que han plantejat. I acaba de sortir justament ara, la vam anar a recollir ahir, o sigui, estem encara amb aquesta cara de pares recents.
Fantàstic.
Insuportables.
Enhorabona, doncs, encantats. A més, perquè és un moment fèrtil per la creació literària en forma de revista, una cosa model molt anglosaxó que ara coincideix, Carn de Cap, Branca també en el primer número, sí. Paper de vidre, que ha fet la versió dels contes i les revisions en format de llibre, per tant, celebrem-ho. Igual que hem celebrat avui aquest Bloomsday, gràcies un cop més, Borja Bagunyà, l'Anna Bastasich, Jordi Puntí, Maria Boigues.
Gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
acabem avui amb la història d'una altra Molly, en aquest cas la Molly Malone, un tema que de fet és ben bé l'himne no oficial d'Irlanda. Us hem acompanyat en aquest Bloomsday, Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé a la consola i qui us ha parlat, David Guzmán. The Dubliners, amb la trista història de Molly Malone.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. As she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before. And they wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She died of a fever, and sure no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Alive, alive, oh. Crying cockles and mussels, alive, alive, oh. Cockles and mussels, alive.